On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Torna Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis, amb el podcast a través de cugat.cat. Molta Comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Avui Eduard Gené entrevista Eduard Gené i cantarà l'estudi de cugat.cat abans de fer-ho divendres al Jamboree de Barcelona. Avui a les 12 i a les 8 del vespre.
I don't wanna close my eyes. I don't wanna dance you and I miss you, baby.
Carinyo, et trobes bé?
They try to make me go to rehab, but I say no, no, no.
Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que no te cuesta una pena.
Però que no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta Comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow.
Estem escoltant aquesta música i vol dir que som dijous, passen uns minuts de les 12 del migdia i això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui Tenim previst una visita una mica especial. Ja sembla que us ho hem comunicat perquè Eduard Gené, servidor de vostès, entrevista a Eduard Gené. A veure, què vol dir això? Ja ho veureu, no us preocupeu, no em passa res. Però abans ja ho sabeu. La homilia del Molta Comèdia avui dona soles a la música del país i de comarques. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Els premis Enderroc d'aquest any, és a dir, de les produccions de l'any passat, 2016, han estat una mostra extraordinària de la qualitat de la música que es fa a casa nostra. Vull esmentar primer el Premi d'Honor, concedit a Francesc Borrull, un pianista sense el qual no s'entendria la nova cançó ni el ressorgiment de la música popular des dels anys 60 del segle passat. Segle passat! I parlant de nova cançó, record també pel premi a la trajectòria, a tota la seva trajectòria professional, d'una dona que representa la mediterraneïtat. Mediterrani ple, és a dir, la llengua catalana a través de tot el Mare Nostrum. Les dues vessants, el nord europeu, llatí i el sud africà i de l'Orient Mitjà. Estic parlant naturalment de la gran cantant mallorquina. Ai, la gran cantant mallorquina. Maria del Mar Bonet. Doncs aquests premis estan molt ben repartits, molt ben fets. Però hi ha molts premis a comentar, perquè en aquesta ocasió voldria parlar de les guanyadores de tres premis. Millor artista revelació, millor disc de folk i millor cançó de folk viu pel grup Roba Estesa, un grup de sis dones tarragonines que fan una música que reuneix tota la gràcia, el ritme, la poesia i també la contundència en les seves paraules i els conceptes, i que en el contingut de les seves cançons confirmen el sentit del nom del grup. Roba Estesa, perquè hi havia una època, on la gent gran que estava parlant de sexe o d'alguna mena d'experiència que podríem considerar de manera genèrica difícil, i apareixia un nen o una nena, es deia «Calla, calla, que hi ha Roba Estesa». Les noies de Roba Estesa no callen. Precisament aquí està la gràcia de la seva aparició. Però afortunadament no es queden en aquesta sorpresa agradable, sinó que demostren i confirmen dos aspectes que a poc van afirmant-se en el panorama de la música i, m'atreviria a dir, en totes les arts escèniques. I és la presència de les dones, que sempre hi ha estat, però ara com a protagonistes, com a directores, com a generadores del seu propi missatge, i perdoneu que soni una mica grandiloquent. Les noies de Roba Estesa toquen diversos instruments, creant la música, les paraules des de la seva mirada femenina i actual. Dones valentes, immerses en la societat que els ha tocat viure, però no com a acompanyants, no com a secundàries, sinó com a protagonistes, com a subjectes que saben i diuen el que volen. Una meravella que no acaba amb elles, i si no penseu en Sara Pi, en Gemma Humet, en Joana Serrat, en Judit Nederman, en Andrea Motis, en Sílvia Pérez Cruz, en Maria Coma, en Isa, en Meritxell Gené, en Lídia Pujol, en Anna Roig i aquí a Sant Cugat, per exemple, el grup de Cibelles, amb Alba Lliure, Jasmín Esperucín, Mar Anglada i Gara Escobar. Dones. Dones soles. I per acabar de rodonir-ho, que són i viuen a comarques, que no estan a Barcelona. Benvinguts, germans, aquesta és una realitat esplèndida i esperançadora. Ara només falta que augmenti aquest 10% de presència a les ràdios i a la televisió del país. Només un 10% del temps està ocupat per la música feta a casa nostra, feta a Catalunya. Ho podrem canviar? Ho volem canviar? Ai, esperem-ho. Amén.
Shining sun means new start. It's time for me to face my fate and follow my. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Home is where the heart is. It's never late to find the answer up in the stars. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Cause I love you, love you, love you, love you, baby. Cause I love you, love you, love you, love you, baby, baby, baby.
Estem escoltant a Ramon Mirabet. Ramon Mirabet, que precisament aquest dissabte estarà al Teatre Auditori presentant el seu disc Home is Where the Heart Is, és a dir, ja sabeu que Ramon Mirabet és de comarques també, però tot ho canta en anglès, o gairebé tot. Estarà aquí el divendres, perdó, el dissabte, a les 9 de la nit, amb tot el seu grup, i suposo que serà un concert de molta qualitat, perquè la música que fa és molt interessant. Al Teatre Auditori també, però en aquest cas el divendres a les 9 de la nit, tindrem un monòleg, és a dir, diversos monòlegs. Antonio San Juan. Antonio San Juan ens ve, ens presenta aquest tipus de monòlegs, diu que políticament incorrectes, però divertits i autèntics. En qualsevol cas, podem... Esperin, que em diuen que tinc una entrada de veu, no esperada. A veure, passeu-me-la, per favor, passeu-me-la.
Senyor Eduard.
Isabel!
Ai, senyor Eduard.
Mare de Déu, què fa vostè per aquí?
Bueno, a veure, és que estic en missió impossible. Bueno, missió secreta, vaja.
Ah, i què
vostè
passa?
Vostè està bé?
Sí.
Està bé?
Sí,
està, vull dir, no l'han raptat ni ha passat res.
No, per què ho diu?
Està sol, està acompanyat, té algú que el pugui
vigilar. De moment estic sol, però d'aquí poquet estaré amb una altra persona.
Ai, miri, és que escolti'm, senyor Eduard.
A veure.
Ja sap que vostè, que jo, bueno, faig les meves missions i
sí.
Vaja que la CIA em té contractada.
Sí.
I la KGB i tota aquesta colla. Hasta el de Corea. Hasta el de Corea em va trucar la setmana passada.
Què diu?
Sí. El Chan Chan Chui.
Però, què té a veure amb mi, això?
Doncs ja té molt a veure amb vostè.
Ah?
Resulta
sí.
Que els meus contactes de serveis secrets
sí.
M'han dit
sí.
Que algú el vol suplantar, senyor Eduard.
No.
Sí.
Però...
Sí.
Que m'ho deixar sense feina?
Miri, no ho sé, però veu que hi ha un tal Eduard Jané
sí.
Que l'està suplantant a vostè. I clar, jo dic que això no pot ser. L'hem
no,
de mirar, l'hem de posar en alerta, el senyor Eduard.
No, dona, no. Ai, quin sap greu que s'hagi... I està preocupada, vostè, eh?
Home, estic molt amoïnada perquè jo ara tocava la ràdio
no.
I dic a veure, senyor Eduard, on està, on
no,
el tenim controlat.
Que li explico. Resulta que hi ha un compositor i cantant que es diu
sí.
Eduard Jané com jo.
Ah, veu, per
bueno,
això...
Jo dic com jo perquè jo que soc més gran que ell, doncs clar, és com jo. Si jo fos més jove, doncs seria al revés.
Escolti'm. Això de cantant i compositor és una tapadera, que vostè ja sap que la meitat d'artistes són tapaderes, segur.
Però no, home, aquest que té una carrera i ha presentat el segon disc, i ha fet un disc i n'ha presentat un altre, i demà, precisament, actua al Jamboree de Barcelona.
Ah, carambes, bueno, doncs ja aniré a mirar. Així que vol dir que,
no,
que aquest noi es diu igual que vostè, eh?
Sí, exactament. La diferència, Isabel, és allò típic.
Sí.
I jo em dic Eduard Jané com el més amb jota i ell es diu Eduard Jané com el més.
Ah, gener, febrer, març, abril.
No, només gener, però com el més.
Ah, bueno, només gener,
fixi,
perfecte.
Fixi.
O sigui ah, caramba, estic... bueno, escolti, si vostè ja ho sap del cel, això, eh? Bueno,
em
ja em deixa
greu...
més tranquil·la.
Em sap greu que s'hagi molestat, eh? Però no,
no
em sap
no,
greu
no,
i
ja
a la vegada estic content perquè feia temps que no parlàvem.
Feia temps, sí, però no pateixi que jo a vostè no li perdo la pista, eh?
Ah.
Que jo vaig seguint tot el seu dia a dia, senyor Eduard.
Molt bé. Me n'alegro molt d'haver escoltada, eh? I estic
bueno,
molt content que
hagi... Bueno, escolti, ja em quedo més tranquil·la i miri, sap què faré? Vostè me'l recomana, eh, aquest noi, que
sí,
diu que fa tan bé.
Sí, i tant, sí.
Bueno,
sí, després,
doncs miri, ja me n'aniré al Jamboree,
sí,
justament,
sí.
Que tinc l'anit lliure i mira, doncs ja aniré a conèixer-lo personalment.
Molt bé, doncs estic molt content d'haver-la sentida. Moltes gràcies per haver-me trucat. Ja veig que, ja veu que estic, de moment, estic bé i que, per
ai,
tant, no cal preocupar-se.
Bueno,
vinga,
perfecte,
molts
senyor
Eduard. Molts petons i una abraçada.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Molts petons a tots.
Gràcies. Adéu, Isabel.
Adéu.
Ai, Déu meu. Clar, aquesta confusió de noms, jo ho entenc. Jo segueixo explicant-vos què passa amb l'agenda de cap de setmana de Sant Cugat, perquè ens han parat, perquè clar, em deien que hi havia una cosa urgent, que em volien parlar amb una cosa urgent. Clar, tractant-se de Isabel, en aquest cas, si està treballant, doncs, com diu, per la CIA o pel CNI, doncs clar, va cosa com per no parar i donar-li camp. Bé, com us deia, al Teatre Auditori, el divendres, a les 9 de la nit, hi ha Antonio San Juan. Antonio San Juan fa un espectacle que titula Milucha. I llavors, amb aquest nom, doncs, agrupa diferents monòlegs que tots m'imagino que van en una mateixa línia, aquest humor una mica mordaç, una mica, en fi, a vegades melancònic també, hi ha una mica de tot, però en qualsevol cas diu que, encara que sigui incorrecte, és divertit i que és autèntic. Molt bé, el dissabte, com us deia, també al Teatre Auditori, tenim en Ramon Mirabet, que escoltàvem aquesta música, que estem escoltant de fons, i el diumenge, per no deixar doncs, d'anar al Teatre Auditori, tenim un altre monologuista, però en aquest cas en Berto. O sigui, en Berto, que diu "Sigue con nosotros", i que ja va estar en un altre espectacle fa, jo diria que, dues temporades o tres, que també es titulava "Sigue con nosotros". O sigui que no sé si, m'imagino que hi haurà monòlegs diferents dels que va fer. Clar, és un espectacle, diu, farcit d'originalitat, bons acudits, sobre la paternitat, la crisi dels 30, en aquest cas diu gairebé 40, com és natural, o la mort. Tenim, doncs, tres coses al Teatre Auditori que ens poden fer portar públics absolutament diversos, perquè són espectacles també absolutament diversos. Però avui, aquesta nit, no anem massa lluny, aquesta nit, al MUT, com cada dijous també a les 9 de la nit, tenim música, i en aquest cas avui tenim flamenc. I aquest flamenc és en Pablo Guevara, guitarra espanyola, que es farà doncs, un concert que m'imagino també de molta qualitat. I tornant altra vegada al Teatre Auditori, però en aquest cas a la cafeteria, tenim la programació de Jazz en Viu el diumenge a les 9 de la nit a la cafeteria en Gorka Benítez Trio, que és saxo, amb en Dani Pere a la guitarra i en David Xirgo a la bateria. I diguéssim que això és tot el que hi ha dintre d'aquest cap de setmana, dijous, divendres, dissabte i diumenge. I ara us deixo una mica amb la música que estem escoltant de Ramon Mirabet, mentre esperem que vingui el nostre convidat, que espero que arribi.
Shining sun means new start. It's time for me to face my fate and follow my heart. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Home is where the heart is. It's never late to find the answer up in the stars. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Baby, baby, baby.
Estem esperant perquè l'Eduard Gené no ha arribat. Bé, a veure, l'Eduard Gené amb G. L'Eduard Gené amb G no ha arribat perquè té problemes. El problema és que ja ho sabia, que en tindria algun problema per arribar, i estem esperant. Bé, us començo a explicar una mica qui és. Eduard Gené és un músic nascut a Solsona, és un home adoptiu de Girona, però que va començar la seva activitat fa bastant temps. I aquest bastant temps va ser en un grup, i em sembla que tenim, em sembla que sí, em sembla que ens arriba en aquest moment, i ara el farem passar immediatament. Sí? Endavant. Endavant, Eduard Gené, en el programa d'Eduard Gené. Seu aquí, Eduard. Posa't aquí, ja pots enraonar, pots llençar. Aquest és un programa obert. Com estàs?
Eduard, t'encantat. És un moment històric per mi, eh?
Bé, jo estava dient en aquest moment que m'ha trucat, i fixa't tu, m'ha trucat una antiga col·laboradora d'aquest programa, que es diu Isabel Castro, que és una senyora molt, molt gran, és una experruquera, però que en un moment determinat va descobrir la poesia i va començar, doncs, a recitar en aquests festivals que fan per les cases de la tercera edat. I m'ha trucat molt espantada perquè havia sentit que deien per la ràdio que l'Eduard Gené entrevistaria l'Eduard Gené i que, a més, l'Eduard Gené cantaria el jamborí demà, i que s'ha espantat. Diu, aquest home li passa alguna cosa. I m'ha trucat fa uns minuts, llàstima que no ho he sentit, perquè em deia, però què li passa? Que té algun problema? No. Estem dient Eduard Gené amb J, entrevista Eduard Gené amb G.
Pues és un dia per celebrar-ho, eh?
Bueno, estic content que hagis arribat, i que hagis arribat a temps, perquè jo ja explicava, estava explicant precisament que tenies un cert problema d'horari per poder arribar aquí. Però bé, ja estàs aquí, que és el que fa falta. Per tant, benvingut, Eduard Gené, en el teu programa. Jo ho dic sempre, però en aquest cas és més que mai. Benvingut al teu programa.
Benvingut al meu programa, del meu alter ego, o el mateix ego, però amb J.
Amb J, exactament. Jo t'ho pots dir, Eduard Gené, com el més, i vaig a dir Eduard Gené, però amb J.
Estic fart de dir Eduard Gené com el més.
És veritat?
Sí, perquè normalment la gent apunta Gené amb J-A-N-E, però no sol escriure com el mes, i sempre he de dir no, com el mes.
I això encara ara, però imagina't que fa 50 anys.
Sí, exacte. Sí.
Bé, Eduard Gené, amb G.
Amb G.
Tu vas començar, si no m'equivoco, i vist que vas començar amb un grup que es deia Despertadors Atòmics.
Correcte.
I això què era, exactament?
Aquest era el grup de la meva etapa universitària, diguem. Som un trio perquè som molt amics i segurament en el futur gravarem més coses, però fèiem funk rock. Era un trio de funk amb tres amics de Solsona, dos amics i jo de Solsona, del meu poble. I mira, el guitarrista d'aquest grup és el dissenyador del meu segon disc, i el bateria d'aquest grup és el bateria que porto jo encara de gira. I vam presentar-nos a concursos com el Sona Nou, el concurs que fa Catalunya Ràdio, i vam quedar finalistes, però mai... ens quedàvem als vuitens de final, diguem, no? No passàvem mai, perquè en aquell moment potser la... Bueno, no, segur que primava era la música folk, pop, una música més costumbrista, i potser el nostre estil està una mica allunyat d'això. I llavors al final vam desfer aquest grup, perquè cadascú tenia la seva agenda, la seva... Bueno, els seus objectius i la seva forma de veure la música, però hem seguit sent molt amics, i va ser la Mili la vaig fer amb els Despertadors.
Amb els Despertadors, sí. Amics. Bé, després, no cal dir-ho, has anat fent coses, i ara estàs a la presentació del teu segon disc, el diumenge, però el 2015 ja vas fer la presentació del teu primer disc, Les Avingudes.
Exacte.
I en aquest moment hi ha concerts a punt de fer. Demà al Jamborí, tinc una cosa més a Inca.
El dissabte... Bueno, demà estem al Jamborí amb dos passes de 8, a les 8 a les 10, que és un concert important perquè vaig amb tots els músics, que són 8 músics, hi ha 3 coristes, saxo, trompeta...
Em va agradar molt això del nom de les Feliuetes, eh?
Sí.
Bueno, és molt divertit, és molt divertit, i a més sí. A més, veiem les imatges, hi ha una imatge tant la música com tot l'aspecte de vestuari i tot plegat, doncs que em recordo un tipus determinat d'època.
Sí, elles retraten bastant la música de la Núria Feliu, i ja les vaig conèixer a la Pols i l'Era, que era un disc coral que havien fet l'Òscar Dalmau, l'Oriol de Balanzó, el Guillemino, els músics així que van ajuntar varia gent, i elles feien de coristes allà, i les vaig conèixer. Elles són actrius més que músics, i això es nota en escena. I el Jamboree estem tots, tota aquesta tropa, que és un concert que fa il·lusió, perquè a més és un lloc que ja ens va acollir pel primer disc, i és un lloc on el nivell està alt, diguem, no? on hi toquen grans músics, que almenys jo admiro, i després dissabte toquem a Súria, al Teatre del Foment Cultural de Súria, amb Quintet, i llavors ja vaig a Mallorca, a Manresa, al Festival de Jazz, a Banyoles... Anem fent, vull dir que estic content de les dates que tinc de presentació.
No, a mes d'abril, que sàpiga, de fet, tens una cada setmana.
Sí, ahir just va sortir un bolo, vam tancar un bolo al Festival de Jazz de Banyoles, el 27 de maig, de maig. A l'abril toco el Festival de Jazz de Manresa, i bueno, home, és una sort primer poder tocar, no? Primer poder fer un disco, després que algú li agradi i després que algú et pagui per tocar, no?
Perquè en aquest moment tu tens el teu grup, el teu combo, serien quatre?
Sí.
Piano, saxo, trompeta, bateria?
I baix, seríem cinc.
I baix, cinc.
Seríem cinc, també podem ser trio, funcionem de moltes maneres. Jo el primer disc el vaig presentar molts cops en un format curiós que a mi em va agradar molt, que és a piano i bateria. No, perquè amb l'Andreu... és el que deies, ell em coneix de despertadors, és un instrumentista del grup, no? Però des del punt de vista creatiu aporta moltes coses, no? I ens entenem molt bé. I era un format, vaig provar amb formats, realment per un músic és un repte anar canviant la formació i no anar sempre igual, perquè també t'has d'adaptar, no? I això et dona, potser li dona una volta a les cançons, que si cada nit fessis el mateix show, no tindries, no?
Amb les avingudes vas tenir una resposta que et sembla la normal, l'adequada, al fet de que era el primer que feies?
Bueno, jo vaig fer aquest disc amb molt poc pressupost i amb bastantes poques esperances, en el sentit de que venia d'una experiència d'un grup on hi havia dedicat molta energia i on no m'havia anat massa bé, no? Llavors, les avingudes va ser com un disc que vaig dir, mira, faré això amb aquest límit i arreando, no? I realment la resposta que vaig trobar va ser bastant més de la que jo esperava, no? Sobretot a nivell de concerts, més que des del punt de vista mediàtic, o no és una música per sonar en una ràdio comercial, per exemple, no? Però el que importa, suposo, almenys per mi, és tocar, no? I a nivell de concerts en van sortir molts, i a llocs molt... de gent que programa, que s'ho mira, vull dir, vaig tocar bastant, i això és un indicador, almenys és el meu indicador màxim, no? Aquest disc hauria de tocar bastant més, diguem.
Cal dir que tu composes i a la vegada fas també la lletra, o sigui que la cançó és un producte totalment teu.
Sí.
De principi i final.
Sí, sí.
I a més hi ha una circumstància que m'havia de ressaltar, que avui, en aquests moments, jo abans parlava amb un apartat que es diu l'homilia dels últims premis Enderroc, amb Robestesa, amb aquest grup de Tarragona, de tot de dones, i abans també comentava que aquest cap de setmana aquí al Teatre Auditori hi haurà en Ramon Mirabet, que fa totes les seves cançons pràcticament en anglès. No és el teu cas. Tu fas un tipus de música que podríem assimilar perfectament a una línia determinada de música que parteix de la música nord-americana d'una època 50, 60, 70, molt llarg, i en canvi ho fas, evidentment, en català.
Sí, qualsevol opció és bona, però en el meu cas, per mi, la lletra o la meva música té un component, si tu vols, pseudo-literari, diguem, no, de crear un imaginari que per mi tots els autors que jo he escoltat a la vida i que en sóc seguidor el tenen, no? O sigui, quan escolto poder Ray Charles, no, perquè era un autor més musical, però escolto Vinicio Capossela, que és un cantautor italià, Tom Waits, Paolo Conte, i són músics que sobretot utilitzen la paraula per dir el que no poden dir amb la música, no? I a mi m'interessa això. Llavors, òbviament, l'anglès no el domino tant i a nivell de pronúncia aquestes coses crec que s'acaben notant. És a dir, poder aquí no es noten, però si un anglès t'escolta cantar és probable que digui... És curiós, no?, l'accent d'aquest nano. Llavors, per mi era important dominar la llengua i, òbviament, sóc català, parlo, estimo, penso i llegeixo en català i així ha estat.
Aquest és un tema que podríem fer allargar, evidentment, però que penso que té molta importància perquè es dona aquesta circumstància que no és amb aquest cas sol que comentàvem, sinó hi ha molts altres que en molts casos el que fan és utilitzar anglès o català d'una forma, doncs, aleatòria, van fent i tal. Però, clar, des del punt de vista de transmetre determinat tipus de pensaments o determinat tipus de sentit de la vida, es fa difícil pensar encara, sobretot per gent de la meva generació, es fa difícil pensar, perquè sabem que en aquest moment, per a determinada gent, l'anglès és una segona llengua, sense cap problema. Però, és veritat, si tu vols transmetre en profunditat allò del teu pensament...
Clar. Sí, és... suposo que els que canten en anglès, primer la música, la lletra és important, però... bueno, és normal, també escoltes música anglosaxona i l'escoltes en anglès, i llavors és una influència directa que després quan tu ho escrius poder fas el mateix, no? Però, hòstia, a mi ho trobo molt important de quan escolto, jo sóc bastant fan de les lletres de Paolo Conte, quan escolto Genova per noi, o que t'explica una mica que és un pagès o un matrimoni de dos gent del món rural, no?, que se'n van a la gran ciutat obert al mar, t'ho explica molt millor amb paraules que amb música, no? I jo volia fer això, o sigui...
Ell diu les paraules amb un suport musical, igual una mica com el Leonard Cohen, no?
Exacte.
Que feia aquell tipus de poema, en el fons era un poema recitat, o gairebé recitat, només que tenia aquest suport musical que li anava donant, i en alguns casos prenia més importància, però en general no.
Totalment, per exemple, la diferència que trobo entre Cohen i, pel meu interès, i Paolo Conte és el ritme, no?, la música. Vull dir que Paolo Conte més tenia aquest swing, té aquest swing que s'acosta potser sí al tipus de música que a mi m'agrada, no?, que és el swing clàssic o el soul, o té aquest punt negroide, no?, que el trobo interessant.
En el cas del Diumenge, diries que hi ha més això que en el primer disc?
Sí, Diumenge és potser un disc clàssic, amb un so actual i amb una producció actual, però la forma de les cançons és clàssica i està fet expressament perquè realment tenia ganes de retratar aquelles influències que els meus pares, és a dir, aquells discos que jo no vaig poder comprar, no?, que els meus pares ja els havien comprat i que estaven a casa, i que quan tenies, pues, 10 anys et llevaves un diumenge o un dissabte i sonava allò, no tenies tu diners per anar a comprar, i tampoc l'internet era com ara, que amb 8 anys ja posen al YouTube i...
Hi ha de tot. Llavors,
exacte, llavors a aquella època ja hi havia internet, però era molt més dificultós tot plegat, molt més laboriós, i en el meu cas, doncs, agafava els discos dels meus pares i aquestes influències són les que han acabat sortint ara, no?, per fer aquest disc.
T'has fixat una cosa que tu devies escoltar en discs de vinil, i en aquest moment hi ha un retorn minoritari, si vols tu, però hi ha un retorn una mica a voler trobar el disc de vinil per la seva sonoritat. Jo, la veritat és que no, et diria que no sé si això és veritat, no, que hi hagi millor sonoritat o no. Però també és curiós aquest intent, no?, a partir del fet del disc i tal, després ha anat evolucionant fins al punt d'això, que hi ha gent que està buscant el vinil l'altra vegada per escoltar música.
Jo en compro, però no més que pel so, el compro més pel fet de fetitxe aquest de tenir... Quan un disc t'agrada molt, dic, hòstia, l'he escoltat tant que el necessito físicament... Quasi és com si compressis un quadre, al final.
De l'objecte, no?
Sí, necessites l'objecte, i a més amb gran, un disco ja és més petit, però un vinil, clar, la portada es veu, no? I és més algo decoratiu o de fetitxe de tenir-ho i de poder tocar que de posar-m'ho cada dia.
És que s'havien fet veritables obres d'art.
Bueno, i és quan la portada i el disseny, ara hi ha molt disseny i molt grafisme, no?, per internet, però en aquella època, clar, amb el disseny tu jugaves tot, perquè el material no venia res en una pantalla, no?, sinó que venies algo físic. I aquí, si el disseny era bo...
Hi havia uns veritables discs llibre, pràcticament, eh? Perquè hi havia fulles, totes les lletres de les cançons, fotografies, era evidentment, això que dius tu, quasi un fetichisme de tenir aquell allò, home, després s'escoltava, perquè a vegades passa amb aquests, però si s'han posat moltes vegades, òbviament, doncs això es nota amb el pas del temps.
Sí, sí.
Fas una gravació que jo, a mi, que m'ha sorprès quan he anat escoltant i mirant coses, que oscil·les, com dèiem, amb un tipus determinat de música. Abans esmentaves el Charles i jo diria, doncs, per exemple, que en aquest segon disc, aquest diu Res és just en la mort i en el llit, aquí hi ha... Jo escoltava i deia... El primer que em va venir al cap va ser això. Però jo hi trobo molta varietat de registres. No està en un sol punt, sinó que m'imagino que a partir del contingut d'aquesta lletra que tu escrius, d'aquest poema que escrius, definitiva, que això veuria, què va primer?
Bueno, sí que és veritat que Ray Charles amb aquest tema, Res és just en la mort i el llit, és una... perquè no hi ha... La obvietat és clara, no? No és una... quasi un homenatge a Ray Charles, perquè és una cançó molt semblant a una cançó que té Ray Charles, que la més popular, que es diu Hallelujah, I Love Her So, i que jo portava molts anys tocant-la en directe, i al final vaig dir, hòstia, m'acaba de sortir una cançó igual a la que porto 7 anys tocant, no?, com és normal, no? Però sí que és veritat que hi ha diversos gèneres, i diversos registres dins la música negra i amb les influències d'autor que jo tinc. Llavors, amb aquest disc ha primat molt més la música que la lletra a l'hora de composar. Amb l'altre poder va ser al revés, però amb aquest les tornades són molt més clares, en aquest sentit tenen un sentit més pop, no? Més d'intentar buscar una... enganxar amb una primera escolta, diguem.
Doncs escolta'm, aquest sembla si l'escoltéssim.
I tant, endavant.
Escoltem el Res és just en l'amor i el llit.
Què hi ha de nou rere aquests balcons? Quants encerts i quants errors? Té dos nens guapíssims i un home gentil, però enyora aquells ulls blaus que va deixar un amic. Van juntats des que eren nens petits i quan els veus només pots aplaudir. Algú diu que hi ha coses que s'estan perdent i és que res és just en l'amor i el llit. Res és just en l'amor i el llit. Res és just en l'amor i el llit. Es diu que van cremar a Galileu, però va morir de vell a casa seu. El deixeble li pregunta, ha valgut la pena, senyor? Ell diu, res és just en l'amor i el llit. Magdalena plora als peus de Crist i exclama al cel que sol estic per Déu. Jesús replica, nena, diumenge en parlem. No veus que res és just a l'amor i el llit? Res és just a l'amor i el llit? Res és just a l'amor i el llit? Si el teu cor corre més ràpid que els teus peus, has clavat la daga, si t'han posat damunt la creu. Fora culpa, fora remordiment, tots sabem que no hi ha llei en aquest teatre de... Amor meu, si em dius adéu, si au, llença el riu, la porta i la clau. Troia va caure per un cavall regalat i la meva cançó preferida diu Hit the Road Jack. So come on baby, dance with your brand new man, i porta-la al llit on tu i jo solíem. Em dius que l'orgull no guanya cap guerra, bé, això és amor. I és que res és just en l'amor i el llit. Res és just en l'amor i el llit. Res és
o diumenge. Hem escoltat aquí una de les cançons de diumenge, això que deia, de diumenge, que és aquesta que deies que, de fet, era una mena de quasi d'homenatge a Ray Charles, no? Tu parlaves de Paolo Conte i no és massa... La veritat és que no és massa habitual. O sigui, Paolo Conte, sí, bé, quan ve a actuar a Barcelona habitualment, doncs omple, segur, tota seguretat, però no és un tipus de cantant que sigui, en el, entre cometes, popular. Aquest és un fet, sí, sí. Segur. Té un seu públic, però clar, caldria veure si fes 5, 6 o 7 concerts seguits, que és el que passaria. En aquest programa jo faig un apartat que es diu La Homilia, en el que comento un tema determinat cada setmana. I en aquest cas, com deia, parlava del Premi d'Enderroc, i parlava d'un concepte que és, des de fa bastants anys, no pocs, bastants anys, la música a Catalunya s'ha descentralitzat. O sigui, el que podríem dir de comarques, per dir-ho d'alguna forma, sense cap mena d'accent pejoratiu, en absolut, doncs cada vegada té més potència, cada vegada té més presència i més potència. Tu ets una mica una mostra d'aquest fet, tu ets de Solsona, sembla que has fet molta cosa a Girona, personalment, però, evidentment, el que fas és recórrer tot el país, tot que pugui sortir. Tu creus que, efectivament, hi ha aquest tipus d'acció que es produeix a comarques, sobretot en els últims 20 anys, posem?
Bueno, segurament sí, que els autors de comarques hem sonat més, no?, que abans que... Però, bueno, jo crec que sempre a Catalunya, la música en català, els grups que penso que han tingut més èxit són grups que són estar a Barcelona, per això. Curiosament, no? Bueno, curiosament no, perquè és on hi ha més públic, també. Però sí, realment, jo no ho he vist mai, com que jo sóc de comarques, no he vist mai com un estigma. És a dir, no trobo que fa 15 anys un músic de comarques tingués menys oportunitats que ara, no? El que trobo és que potser... el que sí que sé és que des que ja legalment es pot cantar i gravar en català, sí que sé que els músics de comarques són els que ho han tirat endavant des del primer moment, no? O sigui, que realment el rock català era un rock més de comarques que urbà, no? Que de ciutat.
Clar, pensem en els Pets, pensem en Sau, pensem... clar, evidentment, estaven... Jo no tant era el fet de la creativitat a la que existia en una zona, sinó el que semblava en un moment determinat la necessitat d'estar a Barcelona per poder projectar-se. Mentre que ara jo penso que això no és així. Vull dir, el que surt a un punt determinat continua estant allà, continua fent la seva vida, diguem-ne, i naturalment doncs, actua on pot.
Clar, si parlem de l'escena potser pop o de pop català, sí, és veritat que no cal deslocalitzar-se, no cal anar a Barcelona per... Però sí que penso que músic, com a músic a mi m'interessa, per exemple, estar lligat a Barcelona. Jo visc a Barcelona entre setmana, perquè realment et perds coses, si no vas a concerts, si tens aquesta curiositat, no?, de saber què fan al Jambori o què fan a no sé on, o quin músic ha estrenat disc allà, no? Parlo de música potser menys popular i més propera al jazz o més propera a altres estils com el hip-hop o el soul, no? Però crec que has d'estar bastant on hi ha l'oferta cultural, perquè malauradament... Jo sóc de Solsona i a Manresa, per exemple, potser tampoc hi ha una escena cultural molt, molt bullidora, no?, sinó que sol ser a les grans ciutats, no? Llavors has d'estar lligat a Barcelona, almenys jo, és el meu punt de vista.
Per cert, teniu alguna cosa a la Sala Apolo o no, al final?
A la Sala Apolo fem de taloners del Miles Sanko, que és un cantant de soul anglès, sí, que ve a presentar disc el dijous 23 de març.
O sigui que la setmana que ve també esteu...
Sí, bueno, fem allò, mitja horeta d'escalfament i llavors entre el Miles. Però sí, sí, estarem mitja hora allà intentant convèncer els fidels que vinguin abans d'hora.
Tu saps, per exemple, que l'últim de la fila va fer de taloner un moment determinat de Bruce Springsteen i va anar fantàstic poder estar-hi.
He de dir que és diferent fer de taloner del Bruce Springsteen que del Mayan Sanko, eh?
No, això és evident, però està bé que,
però, també, sí, sí,
que estigueu allà, per exemple, perquè molta gent, el que diuràs, molta gent que dirà, que us descobrirà.
Sí, sí, a més, jo Mayan Sanko el vaig veure fa 2 anys o 3 a Girona i en sóc fan, vull dir que de fet vaig ser jo el que vaig demanar quasi de fer de taloner, no, d'aquest concert.
Tant el primer disc com el segon disc, que veus que tens una mida bastant... O sigui, 10 cançons, no? Com el construeixes, més o menys, el disc, com el construeixes? Si és que hi ha una construcció prevista, prèvia, això que no ho sé.
Pues amb aquest disc, sí, amb aquest disc he mirat els tempos, els tons, el tipus de cançó. Realment amb aquest disc he fet l'exercici de que tingui un ritme assequible, diguem, de l'1 a la 10, no? Que necessito dos cançons, és a dir, tinc cançons lentes, no? Però potser en tinc masses, doncs aquesta la trec i poso... Aquella cançó és mig ràpida, però crec que la podíem fer ràpida. Els tons, també, no? Intentar composar a partir de diferents tons. Intentar, per tots els mitjans, evitar la monotonia sonora, que no és molt evident, no dius, hòstia, això és monòton, però en el fons hi és, no? O sigui, els mateixos tons, els mateixos tempos... I amb aquest disc he fet aquest exercici, m'ha costat bastant, d'un any, de potser fa mig any abans de treure el disc, de gravar el disc, que ja tenia el tracklist fet, l'he anat canviant, l'he canviat 800.000 vegades, l'he canviat just abans d'arribar a fàbrica, m'hi he ficat més. El primer va ser més punk i tot, va ser com... Tinc aquests temes i pim-pam.
I t'hi vas llançar i endavant.
Sí. Els dos sistemes crec que són bons, però tenia ganes de fer... fer alguna cosa més pensat.
Perquè en el cas d'aquest segon el vas presentar fa pocs dies, no? A Girona.
Exacte, el Black Music Festival, amb un teatre molt maco que es diu La Planeta.
La Planeta.
I en banda completa va anar molt bé. Jo estava un pèl neguitós per aquest concert de presentació, perquè just havia fet una setmana que havia sortit el disc i era molt poc temps per... No havíem pogut fer gaire promo tampoc, perquè en una setmana no tens temps de... Però va anar molt bé. I bueno, esperem que demà el Jamboree vagi molt bé, però les entrades estan venent bé i dissabte a Súria també s'està venent bé.
I dos demà,
dos passes, sí, sí. Jo sempre dic que anar al Jamboree, abans deies el del músic de comarques i ja ho dic, per mi em sento com a Solsona, hi havia les orquestres aquestes de l'època, no? Com a qualsevol poble. I anaven tots trajats, i era com... Era una època que jo sóc nostàlgic, no?, d'aquesta imatge, tot i que no l'he viscut, sóc nostàlgic d'aquella posada en escena, no?, d'aquells grups. I una mica jo em sento... Com que tots els meus músics són de comarques, no hi ha ningú de ciutat, diguem, excepte les coristes, els músics són de fora. Doncs és com allò... 5 músics de comarques avui al Jamboree, no?, a la seu més internacional de la música jazz de Catalunya.
Els Feliu Betes, cal dir que amb un dels que he vist jo, doncs si tanques i tornes a obrir de seguida sense fixar-te massa, dius, els Andrew Sisters,
sí,
no?
Sí.
Té una sensació el tipus de vestit, la manera de moure's, tot plegat, que a mi em sembla fantàstic, vull dir, em sembla magnífic.
Sí.
M'agrada molt. I a més a més em sembla que les Feliuetes estan participat també en aquesta obra de Verdaguer, on
sí,
hi ha
els Obeses.
On hi ha els Obeses.
Sí, sí.
I que vull dir que estan dintre d'aquest amic que parlaves tu més aviat com a actrius, que no com a cantants.
Sí,
no?
Sí, fan molta feina.
Que avui aquesta distinció es fa difícil, Eduard, aquesta distinció, perquè així és com fa molts anys hi havia... L'actriu era actriu i la cantant era cantant. Avui no és així, que em sembla fantàstic.
Sí, segurament també els musicals tenen molt pes imagino que la gent, els músics actors s'han de formar en tot, no?
Aquesta preparació del disc que em preparaves, això de fer modificacions, anar canviant, fins arriba l'últim moment, llavors diu, vol dir que cap, una vegada està això ja, pum, ja sortit. Una diferència també que es produeix ara és el fet aquest de dir, abans la compra del disc, perquè l'única fórmula per entrar a escoltar, però... Això ha canviat molt.
Sí, actualment tens una oportunitat, que és un play amb un YouTube, Spotify o on sigui, i si atrapes, atrapes, i si no, possiblement, depèn de qui ho escolti, i passes a la història, per aquella persona, no? Abans potser tenies bones referències de tal músic o bones crítiques, o havies sentit un single que t'agradava i compraves el disc, compraves ja l'obra a cegues, quasi bé, no? Jo crec que això és bo a nivell de composició, és a dir, les cançons bones segueixen sent cançons bones, i siguin del gènere que sigui, si un artista té bones cançons, aquest artista li van pujant els seguidors, ni que sigui lentament o molt ràpidament, i li van sortint els concerts, crec. Això és el que sempre... És l'escult total. Però, per altra banda, també fa, crec, que la música soni molt xafada i molt impactant des del primer moment. I, clar, jo, per exemple, com a productor, aquest disc, quan el vaig gravar demanant-li als músics que tinguessin certa dinàmica al tocar, no? És a dir, fort, fluix, com es feia abans als discos, bàsicament. Perquè era conscient que a l'hora que ho portés a mesclar, el que m'ho mesclés, si jo volia sonar actualment, hauria de comprimir bastant el so, hauria de xafar-lo, el que masteritza encara més, no? I sí que trobo que actualment la música sona molt, 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 molt comprimida, molt forta, si tu vols, de volum, sense massa dinàmica, i és una llàstima, perquè els gèneres així més propers al jazz és un hàndicap, això és un... Però bueno, és el temps que ens ha tocat viure i endavant.
Jo estic molt, 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 molt d'acord amb tu, i a vegades quan estic en algun concert i tinc l'oportunitat de veure la taula que l'estic veient davant meu, i la primera cosa que em pregunto és què hi fa aquell allà, perquè saps què vull dir, no?
Sí, sí.
Per què hi fas? Que no t'arriba, no? Perquè, clar, jo entenc el que està a l'escenari és una cosa, és diferent, perquè, però el que està allà... hauria d'adonar-se'n que a partir d'un moment determinat hauria de fer alguna cosa, perquè aquella bateria està menjant-se tot l'espai, no? Tot l'espai, sí, sí, sonor. Aquest és un fet. Bueno, Eduard, hem acabat el temps pràcticament.
Quina llàstima.
Hem arribat, no, però vull dir que hem arribat, tu. Jo penso que hem arribat i és el que convé. I escoltarem per tancar una altra música de l'Eduard Gené. Diumenge la tens preparada, l'Adrià ens diu que té diumenge preparat, que és precisament el títol d'aquest segon disc que està presentant l'Eduard per tota Catalunya, per les Illes també, i esperem que també a València.
Esperem-ho, sí. València he anat.
Alguna cosa...
Sí, sí, en teoria la tardor poder vaig a València.
La tardor potser a València. Bueno, però estic convençut que així és. Eduard Gené.
Eduard Gené.
Estic molt content que hagis vingut.
Jo d'estar aquí.
I a més, doncs, evidentment, el que està clar és que quan hi hagi el tercer disc...
Aleshores, totalment.
I aleshores el que farem serà programar amb antelació suficient perquè no hi hagi la impossibilitat que puguis tocar directament aquí, que és el que ens hauria agradat tant a tu, segur, com a mi.
Sí, jo encantat de venir a tocar aquí. O vas apuntar la idea d'anar a l'auditori, i això seria ja... Seria amb el piano, amb el cafè de l'auditori, seria maquíssim.
A veure si ho aconseguim. Vinga, fins dijous vinent. Dijous vinent, recordeu, farem aquest programa directament des de la cafeteria del Teatre Auditori. Parlarem amb l'Albert Guinomar, parlarem amb el Jordi Picorelli, director de l'orquestra, i amb el director de l'orquestra Sant Cugat, pel concert que es farà el mateix divendres d'aquesta setmana vinent. Estarem en directe i segur que parlarem també del Dia Mundial del Teatre. Vinga, fins dijous. Adéu. La manera de... Els nanos fan la ronda a l'entrada. Pregunten on coi era ahir el vespre. No tinc temps per dissabte nit. Mentre puro la cigarreta els dic i tu rius, usurarà de mi. Que arribi ja diumenge i la manera va tan perfecta i tant com sempre. La manera va passejant pel centre. La manera va just me and my baby. I la manera va
que li deben deure a tanta llum de lloguer. Dilluns sóc una bèstia, diumenge un home de bé, amb la seva millor muda i la sort amb una D, amb la manera de...